Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. La importància que té la ciència i l'aplicació pràctica a l'hora de la detecció precoç de malalties no té preu. És cert que si mirem el sistema de salut públic, el català, l'espanyol en general, doncs podem trobar moltes mancances, sobretot de pressupostàries, manques de personal, tots els problemes del que hem anat parlant sobre la qualitat assistencial, el temps per pacient, el pressupost que s'hi dedica, i sobretot quan parlem de que si posem xifres a sobre la taula, hi ha una jubilació del baby boom dels metges que està a punt d'arribar en els pròxims anys, i és un percentatge prou elevat, encara que han donat incentius per intentar endarrerir tot això. Em vull anar a parar, que malgrat tot hem de ser conscients d'una cosa, i és del gran sistema públic sanitari que tenim, sobretot per el factor humà que el composa, per la ciència que s'aplica, per l'atenció. Insisteixo, sempre tot es pot millorar. Però si mirem cap a fora de les fronteres d'Espanya, escolta'm, estem parlant d'una joia que s'ha de cuidar. Mira, un dels exemples de tot això no hem d'anar molt lluny, eh? L'any 2017, el sistema de salut públic català va ser el primer d'Europa, en incorporar de forma universal al seu programa de cribatge neonatal la detecció del síndrome d'immunodeficiència combinada greu. Això es coneix com a la síndrome del nen bombolla. És la famosa prova del taló. Parlem de l'any 2017, fins ara. Doncs estem parlant d'una situació que en aquell moment doncs érem primerencs, prioritaris no, però van començar nosaltres, van ser els primers en fer-ho, eh? Són més de 350.000 nadons que s'ha fet aquesta prova del taló per detectar aquests nens bombolla. A partir d'aquí, els hospitals, com la Vall d'Hebron, amb la que parlarem avui, amb l'Hospital de la Vall d'Hebron, doncs han desenvolupat tot una maquinària, tots uns sistemes d'alertes i de funcionament en quan es detecta un nen bombolla de suport no només sanitari, sinó també psicològic. Per això parlo de joia. I per això parlo dels grans professionals i de la joia que tenim entre les mans i que moltes vegades no som conscients. És veritat que queixar-se és gratis, i és veritat que tot es pot millorar, i segurament molt, eh? Segurament molt. Però la joia que tenim, amics, no té preu. Soc el José Miguel Cruz, i això és Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra. Mira, us diré una cosa. Si ara mateix tinguéssim un pont cada cap de setmana, el pantà de Sau estaria ple. Les pluges han estat esperant que arribi aquest pont de l'1 de maig per ploure. Tindrem pluges, sobretot de cara a diumenge. Bé, començaran ja per dissabte, diumenge i dilluns. Tindrem pluges. Bé, possiblement no acabaran, evidentment, d'omplir els pantans, però, escolta'm, seran més intenses i més abundants que les que hem tingut aquests dies. I, sobretot, fins ara estaven molt localitzades al Pirineu, seran més generalitzades, eh? Això és una de les notícies importants, i a més, a partir d'aquesta tarda ja s'espera precipitació en forma de xàfecs a punt del Pirineu. Això ja serà de cara al dissabte. Avui divendres, no s'esperen pluges, però ja a partir de demà, atenció, prepareu el paraigües, eh? Les temperatures per avui, la temperatura màxima serà similar o lleugerament més alta, continua amb pujada les temperatures, sobretot al litoral, i lleugerament més alta la resta de Catalunya. A diversos punts de l'interior, doncs, s'enfilarà a Ponent, per Pirineu, als 30 graus. Aquesta és la situació, eh? Fins i tot, localment, les previsions ens diuen que en punts d'interior i Ponent, doncs, poden arribar als 32 o 33 graus. Aquesta és la situació. I el trànsit, com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia. Doncs en general parlem de fluïdesa a les principals carreteres i autopistes del país. Destacar que hi ha unes obres de la C-59 que compliquen la circulació entre Santa Perpètua i la Llagosta per enllaçar amb la C-33. També un accident a la B-23 a Sant Feliu de Llobregat provoca un quilòmetre de cua en direcció a la Diagonal i hi ha aturades puntuals a la Ronda Litoral de Barcelona en sentit Llobregat. De moment, això és tot. Hem fet català de trànsit. Molt bon dia.
Bon dia, gràcies, Marta. Que tinguis un bon cap de setmana.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. 99 red balloons floating in the summer sky.
Panic bears, it's red alert. There's something here from somewhere. I ho continuem posant en valor, eh? Insisteixo, recordo l'any 2017, quan el sistema de salut pública català es va convertir en el primer d'Europa en incorporar aquesta prova del taló de manera universal. La prova del taló, bàsicament, és el, popularment, és com es coneix el programa de cribatge neonatal, de la detecció de la síndrome, ho llegeixo, perquè síndrome d'immunodeficiència combinada greu. És la síndrome del nen bombolla. Això, en aquell moment, va ser una molt bona notícia que ens ha portat molts bons resultats de, com a prevenció, avui en dia, uns quants anys després. Clara Fernández, com estàs? Bon dia.
Bon dia, què tal? Doncs sí, mira, ho comentaves abans, però ho recordarem. Des de llavors, aquesta inclusió ha permès detectar 6 nens amb la patologia i tots han pogut rebre un tractament curatiu. Ara que s'ha arribat als 350.000 nadons analitzats, les dades constaten que la incidència de la síndrome del nen bombolla és d'un cada 56.000 nens nascuts, dada que ja coincideix amb les obtingudes als Estats Units quan es va iniciar aquest programa el 2008.
Bé, més o menys tenim ja, podem estar orientats què pot ser aquesta síndrome, però entrem en punt, descrivim què és la síndrome del nen bombolla, Clara.
Doncs es tracta d'una patologia rara, hereditària, que pot tenir greus conseqüències per als nens en els primers mesos de vida, ja que el seu sistema immunitari és especialment vulnerable a tota mena d'infeccions. Si no rep un tractament adequat, aquesta malaltia resulta mortal durant el primer any de vida. Ara t'explicaré una curiositat sobre com es va donar a conèixer aquesta síndrome al cinema, i va ser a través de la pel·lícula El noi de la bombolla de plàstic, que va ser protagonitzada el 1970 per John Travolta i que estava basada en la història real del petit David Vetter, que va viure 12 anys en una cambra aïllada fins a la seva mort. Molt tràgic.
Sí, no, a més, vaig veure la pel·li, és molt xula, molt interessant de veure, eh? I a més, sí que és veritat que et posa sobre la pista clara del que és aquesta, de la realitat d'aquesta malaltia, no? Per cert, com comentàvem, doncs aquesta malaltia es detecta a través de la famosa prova del taló que es fa al nadó. En què consisteix aquesta prova, Clara?
Doncs consisteix a fer un petit tall al peu del bebè entre les primeres 24 i 72 hores de vida per extreure una mostra de sang. Les mostres de tots els nadons nascuts a Catalunya s'analitzen a l'Hospital Clínic. Actualment, amb aquestes mostres, es realitzen diferents proves per detectar fins a 25 patologies potencialment greus. I és a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron on es tracten aquests nens diagnosticats.
De fet, ja podem arribar a aquesta conclusió de la importància d'aquest cribatge, d'aquesta prova. Un cribatge molt important perquè si els casos de nens bombolla no es detecten a temps, a vegades doncs té un final fatal.
Exacte. D'aquesta manera, a través de la prova del taló, es pot detectar la malaltia poques hores després de néixer, quan els nens encara no han patit cap infecció. La supervivència, doncs, en aquests casos augmenta fins al 95%. Sense aquesta prova, aquesta probabilitat de supervivència disminuiria el 40%.
Carai, doncs ja podem imaginar del fet de posar en valor aquesta prova, que, insisteixo, ja s'aplica des del 2017 de forma normalitzada al sistema sanitari públic. Parlem, perquè, clar, al voltant de tot això, quan es detecta un nen bombolla, doncs hi ha tot un protocol al voltant, ja no només per qüestions terapèutiques, no?, d'actuació de metges, sinó també psicològica, el suport psicològic, imagineu, que teniu el nadó, fa la prova del taló i detecten tot això, el xoc, i es queda ingressat i aïllat. Clar, això, el xoc que pot tenir una família davant de tot això és importantíssim. Per això s'ha de posar també en valor l'actuació psicològica davant de tot això. Tenim al telèfon a la psicòloga de la Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiència de Pediatria de la Vall d'Hebron, de l'Hospital de la Vall d'Hebron, la Laura López. Laura, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
Un plaer. Comencem pel principi de tot. Comencem, què és la prova del taló i quants nadons bombolles poden detectar que tinguin problemes?
Doncs la prova del taló és una prova que es fa quan neixen els nadons i llavors en ella es poden detectar algunes malalties en concret, depenent de la comunitat autònoma, doncs en algunes més i en altres menys. I llavors aquí a Catalunya, doncs nosaltres tenim la sort de poder detectar la immunodeficiència combinada greu, que és el que s'anomena i el que es coneix com a nen bombolla o nena bombolla. Mm. I llavors, doncs, a partir d'aquí, el que passa és que quan cita la màquina, no?, conforme el barem diu que aquell nen té un problema en les defenses, sí, doncs aquesta mostra ens arriba al clínic primer, que és allà on fan la distribució per hospitals especialistes, i Vall d'Hebron, la nostra unitat, és el responsable d'atendre els nens que podrien desenvolupar o podrien tenir aquesta patologia.
Llavors, això es coneix popularment com a la síndrome del nen bombolla. Psicològicament, com s'actua amb les famílies?
Doncs, mireu, justament la psicologia, no?, està present en el protocol de l'atenció d'aquestes famílies, perquè ja us podeu imaginar que totes les famílies que ens arriben quan la màquina, no?, de perill, diguéssim, ha pitat conforme podria haver aquesta malaltia, doncs estan molt vulnerables en aquell moment, no?
Vull dir,
són mares que acaben de parir, doncs de moment t'arriba una trucada, no?, per part del doctor o la doctora referent conforme has d'assistir a Vall d'Hebron per poder explicar-te, no?, que potser el teu fill té una malaltia. Llavors ja us podeu imaginar l'impacte psicològic a dins d'un procés de vulnerabilitat que això comporta. No? Mm. Llavors, doncs, psicologia atén a tots els casos que arriben, i després el seguiment se segueix quan els casos estan en estudi, perquè hi ha vegades que no està tan clar que estiguin en bombolla, però sí que es poden detectar altres malalties.
Sí.
També se segueix quan es confirma que és un nen bombolla, i després quan es confirma que és un fals positiu, aquí sí que tanquem el procés en psicologia.
Clar, suposo que ha de ser un impacte important per les famílies i s'ha d'actuar i sobretot preparar-los, no?, per com actuar i de quina manera actuar davant de qualsevol possible problema. Ensenyar, a detectar-ho amb certa normalitat, per dir-ho, normalitzar una mica la situació.
Absolutament. Des de psicologia el que jo faig és donar eines de gestió emocional per tolerar el malestar d'aquest moment, poder fer una anàlisi també de la realitat psicosocial d'aquestes famílies, perquè és una variable molt important també de cara a un possible resultat, no? O sigui, contemplar doncs, on viuen, en quines condicions, quins recursos personals tenen, quins recursos socials, i després, a més, doncs, bueno, fer que se sentin acompanyats en tot el procés, que puguin preguntar ràpidament, que puguin alliberar-se al màxim de qualsevol incertesa que ja comporta inherentment tot el procés.
Suposo, Laura, que les famílies que hi han passat per aquest tràngol són un valor molt afegit, no?, a l'hora d'ajudar els que acaben d'arribar, per això, per transmetre l'experiència.
Doncs exacte, mira, m'agrada molt que treguis aquest tema, perquè això justament és un recurs doncs, bastant pioner que utilitzem, i sempre que les famílies doncs, recent diagnosticades o en un procés d'estudi vulguin, se'ls ofereix també que puguin contactar amb una família que ja ha passat pel procés. Llavors, ja tenim unes famílies que sabem que elles estan disposades a explicar la seva experiència, i llavors sempre a les primeres visites o a les posteriors, a les noves famílies se'ls proposa que puguin tenir contacte doncs, amb aquesta experiència directa d'una família en concret.
Doncs Laura López, psicòloga de la Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiència de Pediatria de la Vall d'Hebron. Escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i felicitats per la feina que feu.
Ha estat un plaer de tot cor poder transmetre el que fem i que per molts anys ho puguem fer.
I tant, així sigui. Moltes gràcies, doctora. Bé, doncs des del 2017 estem parlant de 6 anys que es practica ja de forma integrada en el servei sanitari públic aquesta prova del taló, amb totes les deteccions precoços que es poden fer per salvar vides, en aquest cas, no? Vides dels petits, dels nadons, en aquest cas. De seguida parlarem del temps. Parlarem d'aquesta sequera que, si mirem... Us deixo només una dada abans, que si deixo una dada des de finals del segle XIX, no hi havia una sequera tan persistent com deien durant el règim passat, la pertinaz sequia, que tenia la culpa de tot llavors, en aquella època. Doncs des de finals del segle XIX, no hi havia doncs, una sequia tan extensa i dura i crua com aquesta. De seguida en parlem aquí i de seguida també rebrem en aquest estudi per parlar d'humitats a l'Ignasi de Murprotect, per la relació importantíssima que tenen les humitats amb la malaltia. Sabeu allò de l'edifici malalt? Doncs les humitats tenen molt a dir. De seguida en parlem de tot això aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Tienes astigmatismo y no te permite ver de lejos? En Instituto Oftalmológico Tres Torres y en un segundo eliminamos una dioptría con el láser Amaris 1050 y anestesia con gotas para no alterar tu ritmo de vida. Pide tu primera visita informativa gratuita en el 93-298-79 o en iott.net.
¿Te apetece rememorar los grandes éxitos de Anastasia en directo y disfrutar de la energía de Zahara y de la Morte? Entonces, no puedes faltar este verano al Festival Alma en el Popla Español. Compra tus entradas en alma.festivalpedralbes.com y prepara tus oídos para disfrutar de un increíble cartel de artistas en el que también encontrarás a Soft Cell, Jacob Collier, Chris Isaac o Toquiño, entre muchos otros. Te esperamos en Alma by Festival Jardins Pedralbes.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Una nave japonesa extrajo en 2019 5 gramos del suelo de un asteroide y los ha traído a la Tierra. En ese material han detectado moléculas con las que se fabrica la vida.
¡Alucina!
Tiene un material en el interior que es el uracilo, que es una molécula que está en todos los organismos vivos. Se trata de la primera vez que se llega a un material que es tan antiguo como la propia creación del sistema solar. O sea, se...
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
Todas las mañanas, sí, de verdad. Me levanto y es lo primero que pongo. Carlos Herrera, me encanta, vamos.
Es un creador de opinión.
Me parece un informador extraordinario.
Redes sociales, no sabes qué es verdad, qué es mentira, y siempre tener buenos servicios de información es importante.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor programa de fútbol.
Menudo máquina, Manolo.
COPE es más que una radio.
¡Ah, sí, la COPE, claro! ¡Claro! ¡Fantástico, me encanta!
También en cope.es y en tu móvil. En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Ángel está relatando la heroicidad del año pasado, pero es que este año ya Rafa tiene un año más. Ya el coche tiene más kilómetros, es otro año.
Más cicatrices.
Más cicatrices, el sufrimiento de la pasada temporada, que fue una temporada... Si es que no le podemos exigir nada a Rafa, pedirle nada a Rafa. Tampoco queremos que le obliguen a salir a una pista y que el hombre esté aquí, en unas condiciones
lamentables. Aquí a Rafa Nadal nadie le obliga a nada, ¿eh? O sea, lo decide él.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui, 28 d'abril, és el Dia Mundial de la Seguretat i Salut al Treball. I avui parlarem d'això amb Ignasi Lago, director de Murprotec a Catalunya. Per què? Pues perquè parlarem de la importància de tenir espais saludables en el nostre entorn laboral. Allò de tenir un lloc saludable per treballar i Murprotec, que en sap molt de tot això, d'espais saludables, doncs té molt a dir en tot això. Ignasi, benvingut.
Bon dia, què tal?
Com estàs?
Molt bé, gràcies.
Mira, hi ha un concepte sobre el que et vull preguntar per començar, i és allò quan diuen, no, aquest edifici està malalt, és un edifici enfermo, arquitectura saludable. Bé, però això, a vegades, l'home de peu com jo, és un concepte una mica abstracte. Què engloba exactament el concepte arquitectura saludable? Què és?
Perfecte, t'explico. Bueno, l'arquitectura saludable és una manera de dissenyar i construir sobre la base del benestar de les persones i el seu entorn. ¿Vale? Et pot desenvolupar tant a l'inici, sobre pla, al principi de l'obra, sí, sí, com a posteriori, intervenint sobre una edificació que ja està construïda. Oi? Mm-hmm. En el cas que un edifici ja estigui construït, sempre es podrà transformar en saludable utilitzant tècniques que assegurin el grau de salubritat i seguretat de l'edificació.
Digues.
No, bueno, per exemple, amb Urprotec, per exemple, sí? Comptem amb l'última tecnologia en mesuraments per atestar la qualitat d'un espai. Vale? I si necessitem intervenir, comptem amb l'última tecnologia per poder retornar aquesta salubritat a l'espai interior dels edificis, ja que les humitats són uns dels principals patologies que converteixen un ambient en insalubre.
Clar, això és el que tenim. Pot tenir un problema, tot això, amb les humitats. Bé, clar, si parlem de conceptes globals, com és d'important la qualitat de l'espai en el que treballem?
Bueno, això és una bona pregunta i això és molt important, perquè és vital, perquè la realitat és que passem la major part del dia en el treball, passem moltes hores. Lamentablement, moltes oficines, naus, soterranes, no compleixen les condicions de salut adequades i els treballadors poden patir l'anomenada síndrome de l'edifici malalt.
Això era, la síndrome de l'edifici malalt. I les humitats tenen molt a dir en tot això.
Exacte. Mira, aquesta síndrome engloba un conjunt de símptomes que pateixen persones que habiten en un mateix espai i que, sorprenentment, desapareixen o es redueixen a l'abonament, a l'abandonar l'edifici.
Sí, sí, sí.
Es referim a problemes, patologies com problemes respiratoris, renitis, sinusitis, mals de cap, artritis, artrosis...
Ara, dit això, parlem del contacte. Com es poden posar-nos en contacte amb vosaltres? Suposo que la web. Teniu la web, Murprotec?
Sí. Bueno, és molt fàcil. Vull dir, per exemple, a través de la nostra web humitats.es o al telèfon gratuït 900-102-103, i que tinguin en compte tots els nostres oïdors que el diagnòstic és complet amb diagnòstic i pressupost, totalment gratuït i sense cap compromís.
D'acord, o sigui, poden trucar i veniu a fer-me un pressupost i analitzeu i feu el pressupost del problema que hi hagi.
Normalment en 24 hores contactem amb el client i el que fem és agendar una visita per anar a fer-li el diagnòstic i el pressupost. I torno a dir, sense cap compromís.
Va, repetim, el contacte era
humidades.murprotec.es sí? O al telèfon gratuït 900-102-103.
900-102-103. Ignasi Lago, director de Murprotec a Catalunya. Escolta'm, gràcies per aquestes explicacions.
No, gràcies a vosaltres, és un plaer.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A curt termini esperem pluges. Pluges més o menys generalitzades. No ens trauran de la sequera, però això sí, molt millor això que no per res, no? Estem davant d'un episodi de sequera alarmant i que feia... Bueno, que no tenim memòria directa d'aquests episodis. Parlem d'això i del que tenim i del que ens espera. Parlem amb el nostre meteoròleg de capçalera, amb el que quan passa alguna cosa sempre el truquem, perquè, a més, en sap molt. És el meteoròleg de l'Associació Catalana de Meteorologia d'Observadors Meteorològics, el Sergi Corral. Sergi, bon dia, benvingut.
Molt bon dia a vosaltres de nou.
Bé, la qüestió és que estem davant d'una situació inèdita, no? Feia molts anys, molts anys que no teníem una sequera tan prolongada com aquesta, no?
Sí, podríem dir pràcticament que és el període sec o el període de sequera més important de trobar un període com aquest, amb registres tan baixos, tant de precipitació de tot l'any com també precipitació acumulada al llarg d'aquests 2 anys, 3 anys que portem de sequera. Dades alarmants, per exemple, les de mateixa Barcelona ciutat. Hem de dir que en el que portem d'aquest 2023, la capital, han caigut només uns 40 litres per metre quadrat. Però si agafem dades dels últims 365 dies de l'últim any, no arribem als 300, ens quedem en uns 230 litres per metre quadrat, quan les mitjanes de Barcelona han de rondar els 550-600 litres per metre quadrat. És a dir, estem sota mínims, sobretot costa central, prelitoral central, comarques del nord-est, també Empordà, Baix Empordà, l'Empordà, per tant, una situació de sequera extensa i que s'allarga.
I què podem esperar en els pròxims dies o setmanes? Hi ha algun model que ens digui... Bé, doncs és probable que ens vinguin, perquè haurà de ploure molt per acabar amb aquesta sequera.
A veure, a curt termini som una mica... És a dir, podem ser més optimistes a curt termini que a llarg termini. Per què? Perquè sí que ens esperen avui i demà encara aquests dies de calor, aquests dies d'entrada del sud, de càlida, però a partir de la nit de dissabte i sobretot matinada de diumenge ens arriba un canvi de temps que pot ser força, força important. Podem tenir tempestes força generals i determinats indrets, tant de muntanya, de capçaleres, com del nord-est, sobretot centre i nord-est del país, de Catalunya, doncs pot ploure bé. No per acabar la sequera, evidentment, sinó per un impàs de posem 50, 60, 70 litres per metre quadrat que bé que remullin una mica el terreny i almenys transitoriament serveixin de com una pastilleta meteorològica a l'estat actual. Et deia allò de llarg termini...
Sí, sí, a llarg termini vas dir que no hem de ser gaire optimistes, potser.
No, a llarg termini no es veu per què. O sigui, l'època dels temporals, l'època de les pluges, ha passat. Aquí són temporals a partir des de la tardor fins a la primavera, no? Fins a mitjans de primavera. Ara encarem els mesos d'estiu. Els mesos d'estiu tradicionalment són els secs, sobretot a la costa ponent interior. Altra cosa és el Pirineu. El Pirineu, els mesos d'estiu, és quan hi plou més, però això diríem que mengen a part gràcies a les tempestes. Anem de cara a l'estiu. Només hem tingut un temporal de llevant en tot l'any i molt fugisser, el passat 7 de febrer. Per tant, clar, no ens fa gaire. O sigui, ens fa que esperar que la següent parada sigui la tardor, posats a fer. Però, clar, és jugar-se les cartes a una tardor que ja veurem com serà després de l'estiu.
Doncs pinten magres. La veritat, pinta un estiu difícil, difícil, difícil. Sergi Corral, de l'Associació Catalana d'Observadors Meteorològics, escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres, un altre cop. Que vagi molt bé aquest cap de setmana allà.
Igualment, almenys si tindrem una miqueta d'aigua. A la llarga perspectiva, si tenim els models mediterranis, com ens explicava el Sergi, doncs igual la cosa no pinta tan bé. Tant de bo ens equivoquem, però bé, tant de bo, tant de bo. Bé, de seguida parlarem d'una dona, la Mar Dorrio, que és mare de 12 fills, influencer, escriptora, i va ser el 6 de maig serà guardonada amb el Premi Lluitadora de la Família, per la família. De seguida en parlarem de tot això. És una crònica que ens farà aquí la Mar Porto, que parla també ella. Hola, Mar, com estàs?
Hola, benvinguda. Molt bon dia.
Però abans rebrem en aquest estudi a la Núria Castillo, de Tarines, per parlar de la llei de segona oportunitat. De seguida en parlem de tot això aquí a Rere, a COPE Catalunya i Andorra.
Una tarde de domingo.
Hagamos algo nuevo.
Para disfrutar.
Sí, quiero.
Quiero.
De los mejores de nuestro cine.
Se las saben todas.
Don RQR.
Está usted hecho un loro inglés.
Un loro.
Y cuatro noches de boda.
¿Qué va a pasar esta noche?
Nada.
Nada.
El domingo a las 3:15 de la tarde. Viva el cine español en 13.
Estas llamadas son incidencias reales.
Llamaba de parte de mi madre, que es la asegurada suya. Se ha dejado las llaves dentro de casa y se ha quedado en la calle.
Se ha quemado la tabla, también la campana.
Pues se debió reventar alguna tubería. Tengo el piso inundado.
Es urgente porque cree que se ha dejado dentro algo en el fuego.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Regalar a tu madre es poner un lazo a un me importas, aún lo mereces. Regalar a tu madre es poner un lazo a un Samsung Galaxy S23 5G de 256 GB, ahora por 959,90 euros. Regalar a tu madre siempre será más grande que cualquier regalo. 7 de mayo, feliz Día de la Madre. El Corte Inglés.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? La brisa del mar, una puesta de sol... con un Viñal Valley. Los momentos que valen deberían durar más. Viñal Valley, por las cosas que valen.
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8:30 a 10:00 a.m. con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes para una agricultura sostenible. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
¿Estás de deudas hasta el cuello? ¿Hasta las cejas? ¿Más allá? ¿Ves un tsunami que no sabes por dónde salir porque no puedes salir? Pues sabes que hay una ley. ¿Sabes que hay una ley que te puede echar una mano? Se llama la ley de la segunda oportunidad o ley de la segunda oportunidad. Se está hablando mucho de esta ley de segunda oportunidad y vamos a hablar de ella porque es una ley beneficiosa para aquellas personas que quieren empezar desde cero. O sea, es que es una ley realmente útil para este tipo de situaciones. Hablamos con Tarina Slowan Economy del tema, sabe mucho de la ley de segunda oportunidad, y tenemos a Nuria Castillo de Tarinas. ¿Cómo estás, Nuria? Bienvenida.
Muy bien, gracias, Luis.
Bueno, empecemos desde el principio porque ha subido alguna variación también esta ley, si mal no tengo entendido. ¿Qué es la ley de segunda oportunidad?
Pues mira, la ley de la segunda oportunidad es un mecanismo legal que permite tanto a los particulares como autónomos poder acabar con todas sus deudas. Esta ley permite a todas aquellas personas que se encuentran en una situación de endeudamiento extremo, que no pueden hacer frente al pago de todas sus deudas, que puedan empezar de cero sin deudas. Como bien dice su nombre, todas aquellas personas que son insolventes puedan comenzar una nueva vida.
De acuerdo. Entonces, hay una situación muy clara, sobre todo después de la pandemia, que causó estragos económicos, que muchas empresas estuvieron endeudadas hasta arriba y que algunas pues han tenido que cerrar y se quedan con la deuda en este caso. Esta ley ha cobrado tal vez más importancia, ¿no?, después de la pandemia.
Efectivamente, es un mecanismo legal que ya se daba con anterioridad, pero efectivamente a través de la COVID-19 es cuando muchísima gente se ha visto en la obligación de poderse acoger a esta ley, básicamente porque tanto empresarios como autónomos han sufrido un fracaso económico y personal, y por tanto este mecanismo legal les permite empezar de nuevo, como os he dicho.
Bien, importante. Los requisitos. Está claro, tener deudas, esto sí, pero no solamente. Supongo que habrá algún requisito que te pidan para poderte coger a esta ley. ¿Cuáles son?
Aparte de tener deudas, sí que es importante que esta deuda no sea superior a los 5 millones de euros.
Vale.
Esto por entrar en el fondo. Que también en los 10 años anteriores a la solicitud no hayas sido condenado por ningún delito socioeconómico. Esto es, que no tengas ninguna deuda con la Hacienda Pública ni con la Seguridad Social.
De acuerdo.
¿Vale? También es importante, bueno, es un requisito para poder acceder a la misma, que se haya intentado alcanzar un acuerdo previo con los acreedores y que no sea posible atender a los pagos ante la situación económica del deudor.
Vale.
También es un requisito indispensable que los 10 años anteriores a la solicitud no te hayas acogido a esta ley. ¿Vale? Si cumples todos estos requisitos, que obviamente la gran mayoría de la gente los cumple, entonces sí que puedes solicitar este mecanismo legal.
Y el procedimiento, una vez, imaginemos que cumplo los requisitos, ¿no? ¿El procedimiento es rápido? ¿Es corto? ¿Cómo va? ¿Es largo? O sea, ¿cuánto tiempo se tarda?
Te tendría que decir que es un procedimiento bastante, bastante rápido, ¿vale? Si bien es cierto que tenemos que entrar dentro de lo que es el ámbito judicial, te podría decir que si un procedimiento judicial suele tardar en primera instancia entre año y medio aproximadamente, entonces un procedimiento, según también, si es un concurso express, que es mucho más corto, si es un concurso un poquito normal, con todas las particularidades un poquito que he comentado, suele tardar aproximadamente entre 6 y 8 meses.
Que esto en términos judiciales es rápido.
Es muy, muy rápido.
En términos judiciales, es muy rápido. Pues ya lo sabéis, tenéis esa ley de la segunda oportunidad, y en Tarinas Law and Economy te puede echar una mano, orientarte y decirte, sí, no, por aquí vamos a ir, por aquí vamos allá. Tarinas Law and Economy, el teléfono 93 11 55 111, 93 11 11 55 111. Es fácil de memorizar, pero si dices, ostras, es que no tengo papel, boli, no lo memorizo, la web seguro, tarinas.com, y allí encontraréis toda la información. Nuria Castillo, de Tarinas Law & Economy, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Es probable que lo merezco, pero no lo quiero.
La Mar Gorrio és mare de 12 fills, influencer, escriptora, i el proper 6 de maig serà guardonada amb el Premi Lluitadora per la Família, que reconeix l'activitat de les persones que treballen en favor de la família en diversos àmbits, des dels econòmics i socials fins al propi reconeixement com a institució. Marc Puerto, la teva tocalla, bé, sembla que s'ho curra, eh?
Sí, sí. La Mar, bueno, jo he parlat amb ella, no? I ella mateixa ens explicava així que és un honor rebre un premi com aquest.
Cuando me dijeron que me daban este premio, me entró el síndrome de la impostora, me decía, ¿a mí? Pero que os habéis equivocado. Pero a la vez con muchísima ilusión. Yo creo que este premio es más para la necesidad de que la gente sienta que el hogar es lo mejor que todo el mundo puede tener. Todos tienen domicilios con más o menos metros cuadrados, pero poca gente tiene un hogar. Y si no tienes un hogar, no entiendes lo que es la familia y cómo es un tesoro que no puede competir con nada más.
Tota la raó, en el que estava dient.
Sí, sí. A més, la Mar també ha tret llibres, és escriptora, i fa col·laboracions en diversos mitjans de comunicació, a més de ser tota una influencer.
Gracias al blog, pues me tuve la oportunidad de escribir mi primer libro, Cocinar con Sor, un calendario de Adviento, que es un libro de cocina y de recetas de cocina y de familia para ese tiempo tan especial de Navidad. Y después salió Cocinar con Sobras después del Si Quiero, que es un libro sobre todo para los matrimonios, para que no den categoría de problema a cosas que no lo son, porque cosas realmente importantes son muy pocas. Y luego tengo el cuento del Castillo de los Calcetines Perdidos, que es mi homenaje a los hijos de familias numerosas.
Pero es flipar, aquesta dona, d'on treu tant de temps?
No,
com és possible?
No puc entendre. A més, li he preguntat a la Mar sí? Què pensen els seus fills, no, de que sigui tota una influencer, perquè, sí, clar, els hi deu agafar de més a prop a tots els nens que no pas a ella. I clar, és el que diuen, no, que estan molt contents, però que amb les publicacions que fa al seu Instagram, per exemple, doncs li diuen que és una boomer, no? Que fa publicacions com si fos més antiga, no? Amb publicacions més antigues. I clar, noten aquest canvi, no, de generació amb la seva mare influencer, amb altres influencers, doncs, que tots els nens i nenes, doncs, veuen avui en dia per les xarxes socials. Però el que sí que té clar la Mar és que un dels seus tres papers, que compagina a la perfecció, el de mare, d'influencer i també d'escriptora, si hagués d'escollir un amb el que se sent més identificada, sens dubte seria amb aquest.
Yo creo que mi papel fundamental, donde si en algún sitio soy imprescindible, es en mi papel de madre. Eso es que no me cabe la menor duda. Luego vocación laboral sí que es lo de escritora, y lo de influencer me parece anecdótico.
Doncs escolteu-me, aneu prenent nota. Aquest diumenge no, el següent és el Dia de la Mare, el primer diumenge de maig, i de la mare. És un moment per fer homenatge a totes les mares. Madre no, no, solo hay una, madre no hay más que una. Això era una d'aquestes frases populars, eh? Molt bé, la Mar Dorrio, eh?
Sí, sí. Un exemple de com fer moltes coses alhora sense que se te'n vagin les 24 hores al dia ràpidament.
Efectivament, és una administració perfecta, sí, del temps. 12 fills, influencer, escriptora...
La més gran, 24, i la més petita, 6 anys.
Doncs felicitats per la Mar i felicitats per aquest premi més que merescut, que lluitadora per la família, que rebrà aquest dia, aquest proper 6 de maig, eh? Bé, aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, des de les 6 del matí fins 2:15 de 9, tenim els matins a COPE Catalunya i Andorra, els matins del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra, amb la Mar Puerto. Què tindrem aquest cap de setmana? Què ens oferiràs?
Mira, aquest cap de setmana parlarem de la història humana que hem parlat tots aquests dies al llarg de la setmana, com, sí, per exemple, el programa Sempre Acompanyats de la Fundació, sí, de la Caixa.
Sí, sí.
Parlarem amb la voluntària, amb el director i amb una psicòloga del programa. I també parlarem, atenció, perquè cada cop hi ha més persones miops a Catalunya. és que som miope, és una majoria de la població.
És una, tu tens miopia? Jo no. Tu encara no,
encara
jo sí.
No.
Jo,
encara, que tu sí.
Jo tinc una miopia d'aquelles que si ara mateix em trec les lentilles no et veuria. Estem, no arriba un metre i no et veuria, seria preocupant. Doncs sí, és una d'aquestes qüestions i és una qüestió de modus vivendi, de la manera moderna de viure. Abans, amb la pagesia, diu, sempre que parlo amb òptics, em diuen, no, tu coneixes pagesos que siguin miops? No, perquè treballen fora, al camp, i això, a l'aire lliure, això ajuda a no ser miop, eh?
Exacte.
Doncs aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, des de les 6 i 2 quarts de 9, als matins del cap de setmana, COPE Catalunya i Andorra, amb la Mar Puerto. Mar, gràcies que tinguis un cada setmana.
Gràcies, igualment.
Fins demà a les 6. I ara, arribem a la 1. Continuem explicant tot el que t'interessa a COPE Catalunya i Andorra, amb la Pilar García Muñiz. Fins ara.